Al matí, a Ràdio Estel.
Ara mateix que passen de les 12 i directament des de l'estudi 2 passa a l'estudi 1 de Ràdio Estel, una setmana més, el Xavi Toscano, company d'esports. Com estàs, Xavi?
Molt bé, ara feia, ho trobava a faltar, ja feia...
Sí, és que ara feia molt, no?
Jo crec que des de l'any passat podíem dir, feia un any que no estava aquí.
Cert, sí.
Clar, Xavi, ara la gent que digui, va, però el Xavi Toscano, de què ens parlarà? Doncs històries curioses, no?, relacionades amb el món de l'esport. Avui, de fet, parlarem d'esport i joventut, no?, d'aquells esportistes que van començar molt aviat la seva carrera.
Exacte, com que en aquesta secció mirem sempre de casa, actualitat i esport, avui fa just una setmana, és a dir, dijous passat, coneixíem aquesta notícia. Un nen de 10 anys s'estrena en la categoria absoluta de tennis taula.
10 anys, Olga Vallejo, tu t'imagines?
Un fiera, estic sorpresa.
El cas és que va ser de casualitat, perquè la secció de tenis taula amb el ping-pong, l'anomenarem ping-pong.
No, però, escolta'm, el ping-pong, 10 anys, tampoc no tens tanta alçada com per tenir un... com dominar la
una
taula.
Una força, no? Clar.
No domino ping-pong.
És impressionant.
Però sí...
No, jo tampoc, jo no domino cap esport, el ping-pong tampoc.
Doncs el cas és que la secció de tenis taula del Club Natació Sabadell es va veure obligada a alinear aquest nen, que es diu Quim Barberà.
O sigui, he passat aquí a casa nostra. Jo em pensava
que ens estaves parlant. Sí, és de Sabadell.
Ah, Sabadell.
Sí, sí.
Crec que conec el seu pare.
Sí?
Sí, que també jugava a ping-pong. I és periodista.
Entrevistem-lo.
I es diu Barberà.
Ah, doncs ja està.
He lligat cap.
Truca, José, truca. No, ara, en sèrio. I, clar, però tot això ha portat a més notícies relacionades amb aquest tema o no? Ens quedem
aquí. Ens quedem amb aquesta notícia.
O sigui, aquesta seria el punt de partida.
Va ser la casualitat.
És l'excusa.
El jugador titular va donar positiu en coronavirus i aleshores va haver de ser rellevat pel Quim Barberà a última hora.
Ell, ell no havia de jugar.
No, ell de fet s'estava preparant per anar a disputar un altre partit, però el club el va trucar per si podia substituir el jugador malalt. Així que el seu debut al tenis taula professional es pot considerar... És un debut precoç, però això és força...
És força curt.
Mira, el que és molt petitó, això que jo deia, el domini de la taula, a veure, no...
Home, sí, no...
Li treuen quatre caps als companys d'equip.
A la resta. És com molt significatiu, mentre es tregui el cap de...
Que ha trempat, per això.
De la taula. Però és el que deies, no, Xavi? Perquè justament doncs, aquests debuts, no?, precoços, es deuen també a vegades per fruit d'això, d'una necessitat d'última hora, no?
Això és habitual al món de l'esport, sobretot amb alguns esports més que amb d'altres, perquè la vida de l'esportista sempre és més curta. Si la vida professional de l'esportista és més curta i aleshores per això comencen molt aviat. I per tant, avui he fet un recull, he fet una cerca i us porto l'enciclopèdia del debut precoç, l'he anomenat.
Vinga, doncs anem-hi. Per on comencem? Perquè em sembla que n'hi ha alguns que dius...
Alguns d'ells els coneixerem, alguns ens sonen perquè han acabat triomfant i convertir-se en llegendes de l'esport. El primer també és de casa nostra, jugar a bàsquet. Es tracta de Ricky Rubio. Ricky Rubio va debutar amb 14 anys, 11 mesos i 24 dies, el 15 d'octubre.
Que vol dir que abans ja jugava a bàsquet, perquè sovint comencen petits, però on va debutar?
El 15 d'octubre de 2005, amb la samarreta de la Penya, amb el Joventut de Badalona, es va convertir en el debutant més jove a la Lliga ACB, que és la màxima competició del bàsquet espanyol. Després d'això, Rubio també va ser el més jove en alçar el trofeu de campions. Ho va fer amb només 18 anys, ja era campió de la CB. Cal dir, però, que el títol de debutant més jove ja el va perdre l'abril passat.
Cada cop són més precoços.
Sí. Després del debut del jugador Basala Bagayoko, que ho va fer sent 3 mesos més jove que Ricky Rubio.
Ai! Li va treure ja el títol.
Li va treure el títol l'abril passat a Ricky Rubio. Després d'això, Ricky Rubio, bueno, ha acabat triomfant, no? Se'n va anar a l'NBA, va ser campió del món també amb la selecció,
que està lesionat ara, no, el Ricky Rubio, no?
Ara està lesionat, es va lesionar i és possible que es perdi tot el que queda de temporada de l'NBA. I mira que havia començat bé. Recordo haver fet algunes notícies de bones puntuacions, de bons partits que havia fet Ricky Rubio a l'inici de temporada de l'NBA.
Canviem d'esport.
Sí, mira, de futbol en trobem bastants exemples, eh? També amb el cas de Messi, que va debutar amb el Barça amb 16 anys, o Gavi, que ha sigut fa pocs mesos el debutant més jove amb la selecció espanyola, ho ha fet amb 17 anys, o Luca Romero, que amb el Mallorca es va convertir ara fa poc més d'un any amb el jugador més jove en debutar a la Lliga, amb només 15 anys. Només 15 anys ja estava...
Però sabeu què passa? A mi no sé si teniu aquesta sensació, que els esportistes en general sempre els veus com més grans, no? I no diries, no, que tenen l'edat que... Bueno, n'hi ha alguns que sí.
Home,
com el cas del de ping-pong,
sí. En Barberà es notava.
Ara mirant partits del Barça sí que dius que... Bueno, sembla que estiguis veient un partit de...
Sí, però en general és una mica Xavi Toscano. Tu el veus i no en diries mai l'edat que té.
Això els oients no ho poden valorar, que no m'estan veient.
No et preocupis, que tenim a la Mondelo aquí que ho està filmant tot per després pujar-ho a les xarxes, per cert,
si
voleu saber com és Xavi Toscano... Home, tu et sembles més jove.
Ah, bueno, sí.
Però sí que és veritat que si ja tenen 16, 17 anys, ja han fet l'estirada. Tenen cara de nens.
Ja tenen el punt aquest de... Bé, en tot cas, va, que no... Centrem-nos.
Sí, en el cas del futbol, si n'hem de destacar un, destacarem a Pelé, que és el jugador més jove en alçar un trofeu mundial. Amb 17 anys ja era campió del món. Wow. Cal dir que l'època de Pelé no és la mateixa que del futbol modern, però bé, amb 17 anys convertir-te en campió del món, pràcticament podries dir que ja podries retirar i te'n podries anar cap a casa, perquè ja has guanyat tot. El mundial és el màxim trofeu a què pot aspirar un futbolista i, per tant, ell el va guanyar... Amb 17 anys.
I t'has deixat el de Linyola.
Després en parlarem.
Ai, perdó.
Després en parlarem.
Ja
després en parlarem.
La secció,
sí, després en parlarem. Abans vull passar al tennis, que aquests dies, mira, n'estem parlant molt gràcies a l'Open d'Austràlia. De fet, al Bulletí
no ho estàvem comentant.
Tu no dorms, no? A mi, mira, cada vegada m'està agradant més el tennis.
No t'agradava?
No, el seguia, però no, ara cada cop m'agrada més. Ahir va haver un partidàs, el de Medvedev contra Aliassime.
Clar, però perquè la gent es faci una idea, a quina hora va acabar aquest partit?
No, va ser pel matí. Ah. El partit va ser durant el matí. De fet, el vaig estar seguint en directe per anar i fent els bulletins del matí.
El matí a Austràlia,
va durar gairebé 5 hores, va durar 4 hores 40. És a dir, que va començar, doncs, vaig estar tot el matí, tota la jornada del matí, des dels bulletins, no?, de 11 a 12 a 1, fent el seguiment. I, per tant, el tenia posat allà a la redacció i l'anava seguint.
Molt bé. I ara aquí de qui ens volies parlar? D'una jove tenista?
De la Marta Higgins, que és una tenista suïssa que es va convertir amb 16 anys amb la més jove precisament de guanyar l'Open d'Austràlia. El torneig que ara estàvem parlant ho va fer amb 16 anys i 182 dies, en la qual ja era la número 1 del rànquing mundial.
Això vol dir que ha guanyat o ha arribat a semifinals diverses vegades.
Ha guanyat, ha tingut una bona puntuació en els torneigs que ha fet i va aconseguir amb 16 anys ja ser número 1 del tenis mundial. Del tenis també hem de destacar, evidentment, l'espanyol Rafa Nadal, que amb 15 anys i 330 dies va ser el jugador més jove en guanyar un partit oficial de l'ATP, que és el rànquing dels jugadors dels tenistes, i als 19 anys va celebrar el primer títol de Roland Garros. Després d'aquest Roland Garros ha aconseguit ja alçar 20 trofeus de Gran Slam amb tota la seva carrera.
Tots, els té tots,
sí,
no?
Tots.
Els té tots i està a les semifinals de l'Open d'Austràlia, és a dir, que pot guanyar-lo. Demà juga, de fet, aquesta matinada juga Rafa Nadal.
I qui no se'n recorda Rafa Nadal allà en aquella piscina, no?, del Godó, del torneig Godó. Per tant, tenim ganes de mullar-nos, no?
Sí, perquè us parleu ara de Michael Phelps. Us sona Michael Phelps?
Sí, home, que després va deixar... No va deixar...
Què li passava al Michael Phelps?
La piscina va començar a practicar un altre esport. I uns quants, no? El Michael Jordan també ho va fer, va deixar el bàsquet i després se'n va anar al béisbol...
Tan lluny no arribo, però sé que Michael Phelps sí que va deixar la piscina... No sé si per problemes de salut mental o alguna cosa així,
sí,
que va denunciar...
Sí, és que sí que recentment
correcte,
ho va fer públic.
Sí, exacte. Doncs va debutar en uns Jocs Olímpics, van ser els de Sydney 2000, quan tenia 15 anys.
I s'ho van portar tot.
Exacte. En 4 més, amb 19, el nord-americà va guanyar 8 medalles olímpiques i va tancar la carrera com l'atleta més premiat de la història amb 28 medalles olímpiques.
Veus?
I si parlem de Phelps, hem de parlar també d'una altra històrica de l'esport olímpic, que és Nadia Comaneci.
El que passa és que les de... Això era gimnàstica?
Sí, això era gimnàstica.
Aquestes sempre són molt joves, ja, d'entrada.
Sí, acostumen a ser bastant joves, però és que en el cas de la Nadia Comaneci, als 14 anys ja va ser la gimnasta olímpica. Als Jocs de Montreal de l'any 76, doncs aquell mateix any va guanyar 5 medalles, 3 d'elles ja eren d'or, i va ser la primera que va aconseguir un 10 de puntuació dels jutges.
A mi em deien Nadia Comaneci.
A tu et deien Nadia Comaneci?
Sí, perquè és molt alta, no? Aquesta...
Sí.
Que sí?
I la gimnàstica, què tal, Mercè? Gairebé de 10, però no feies puntuació completa.
No arribava al 10. Depèn de qui, si és l'artística, no?, que hi havia gimnasta al col·le, us en recordeu?
Gimnàstica rítmica, gimnàstica
i artística. Exacte. Era millor amb la rítmica, diria. Ara no me'n recordo molt bé.
Jo era una patata amb totes. No, jo era més de tennis, de bàsquet, d'atletisme.
I tu, Xavi Toscano, com se't donava la gimnàstica?
De rítmica, gens. Fatal. Com molt alguna voltareta, allò, la roda, no?
Vertical pont.
Però quan havies de fer el pi, ja...
Bé, tot complicat. Cas, la 14 anys, eh?
Amb 14 anys va ser...
Però és que encara hi ha més esportistes...
Tenim el Tiger Woods, que és un golfista, que va ser professional als 16 anys, i amb 21, això era l'any 97, va conquistar el Masters d'Augusta, i als 24 va completar el gran slam de torrejos de golf, igualant amb Sam Snead el rècord històric de títols. En té 82. Fins aquí tot han sigut casos d'èxit, els que hem parlat, però també hi ha lloc per al fracàs, amb debutants tan joves a l'elit. És el cas que comentaves tu abans. El primer també és de casa nostra, que el comentaves tu abans, que és el del cas del Bojan.
És veritat, de Linyola.
No, davanter de Lleida, de Linyola.
Sí.
És un jugador que va arribar al primer equip del Barça amb 16 anys, havent marcat 800 gols al planter del Barça, que, per tant, és un nano que ja apuntava maneres, sí. Però no va acabar d'assentar-se i després va acabar fitxant per equips on no ha tingut gaire èxit avui dia.
Sí, on està Bojan, el Bojan,
de fet,
ara?
Amb 31 anys està jugant al Vissel Kobe, que és l'equip del Japó on juga Andrés Iniesta.
Està al Japó. Havia estat a Itàlia, sí. No? Un temps.
Va estar a Itàlia, va estar jugant als Estats Units, també ha anat passant per diferents equips, però amb més pena que glòria.
I ara,
i en què acabem?
De 31 anys, el Bojan.
Sí. Em porto dos casos més de debutants joves que no han acabat triomfant, és el cas de Freddy
Adu.
Ara ens
podries enganyar, no?, directament.
No, bueno, jo...
Freddy Adu, jo no tinc ni idea.
És esportista més jove en jugar en una lliga professional dels Estats Units. I és un esportista que amb 13 anys va signar un contracte milionari amb la marca Nike.
Però
aquí es va acabar la cosa, va signar el contracte...
Quin esport era?
Era en futbol. Avui, amb 32 anys, juga en un equip grec, que és l'Aris Salònica, però no ha acabat triomfant. Se'l considerava el futur Pelé, li deien així, li deien el nou Pelé, però es va quedar aquí i ha acabat jugant a l'Aris Salònica amb 32 anys.
De totes maneres, possiblement amb el contracte milionari dels 13 anys ja ha guanyat més que molta gent amb 32, amb el salari mitjà aquest que dèiem avui de 23.000 euros.
Que no és que no fitxés amb equips perquè no tingués talent, sinó perquè va dir, ja no m'interessa seguir...
Però va ser ell que va dir que no.
No és el cas, però vull dir que amb la referència que feia l'Olga... I...
Però és que, clar, tu avui ens estàs... Va, no, acaba i et faig una reflexió.
Sí? Xavi, vinga. Sí. Tenim el cas més recent en el tennis, tornant al tennis, de Nick Kyrgios, que és un talent del tennis que als 17 anys ja se'l recorda perquè va guanyar el seu primer torneig a l'ATP, i amb 19 també perquè va derrotar Rafa Nadal al torneig de Wimbledon l'any 2014. Avui dia l'Austràlia només ha guanyat 6 títols menors i només és protagonista pels seus escàndols. De fet, sempre fa declaracions... Sí, no, bueno, escàndols i les seves declaracions polèmiques. De fet, l'altre dia estava criticant a Rafa Nadal. Però bé, mira, en el cas de Kyrgios s'ha col·locat a la final de dobles, és a dir, que pot guanyar una final del torneig de dobles, del torneig de l'Open d'Austràlia. De fet, s'ha classificat aquesta matinada, però clar, això ja ho tenia escrit, però us ho avanço,
Escolta,
ara.
I el Novak, tu saps a quina edat va començar o no? Era...
Ni idea, no. Té 34 anys.
És que és això, clar, jo el veig i penso que és més gran.
Però no vaig...
Perquè fa molts anys que els veus, clar, és com els futbolistes.
És com que tens
els has vist tota la vida, pràcticament.
Ara no sé si 34 o 24.
Ara m'està dient el José també, a Roger Federer, també.
També va començar jove. Sí, clar, de debutants joves n'hi ha molts, però per fer tot aquí, tota l'enciclopèdia, si voleu, la propera setmana seguim amb l'enciclopèdia de debutants joves o de debutants que van debutar tard, també, clar, quan haguéssim pogut debutar més joves.
Però la reflexió que us volia fer, després d'escoltar-te, amb aquesta enciclopèdia d'aquests esportistes precoços, que d'alguna manera també gestionar la vida d'aquests esportistes deu ser complicat, no? Perquè és això, tenen molta vida per endavant, comencen tan joves, jo no sé si això és positiu o negatiu, debutar tan joves. Clar, però si tens talent... No,
deuen
és...
tenir un suport psicològic, sí, que els acompanyen des del principi per gestionar no només la pressió, que ja tenen els que tenen 25 anys també, sinó altres coses. És una cosa que deus passar sovint amb els futbolistes, no? Això, acabes, mira, molt d'hora la teva vida professional i t'has de reinventar, reconnectar, trobar la manera...
El que jo crec és que en el cas dels esportistes d'equip, diguéssim que tenen un equip i tenen un suport psicològic millor perquè és el club qui el recolza en aquest cas. En el cas de tenistes, que és un esport més individual, que t'has de gestionar les emocions tu sol, que segurament sí que tens un equip, però al final el teu equip acaba sent l'entrenador i el preparador físic, suposo que sí que has de treballar més el tema psicològic. En el cas del futbol ha de ser més senzill. I això que comentava l'Olga, si els futbolistes amb 40 anys ja pràcticament són grans per jugar a futbol, com a molt aguanten els porters. Els jugadors de camp s'estan retirant amb 38-39 anys. Per tant, però sempre acaben vinculats al món del futbol, o acaben sent entrenadors, o acaben sent secretaris esportius, directors tècnics... Així, això... no deixen mai la vinculació amb l'esport.
També els passa que els han de preparar, diríem, per possibles lesions, no? Sempre diuen si les lesions em respecten, en Rafa Nadal, que és habitual dient-ho i que se suposa que en pateix moltes, et pot passar, no?
Exacte, hi ha el cas ara de l'Ansu Fati, que està d'actualitat, que és un nano que té molt talent, però que està tenint problemes. De moment va començar amb el genoll, ara està amb el bíceps, per tant, té problemes i ella ha decidit no operar-se, però bé, això ja és cadascú com es nota el seu cos i si creu que pot continuar o no.
I mira, de fet, ara també m'estan explicant, el Jordi Carretero, que està a la guait de tot, Benito Floro, se'n recordeu de Benito Floro, no? En la seva època, que era entrenador del Real Madrid, diria que doncs, va ser dels primers que van demanar justament aquesta ajuda psicològica i tothom se li va tirar a sobre, no? Com dient, però per què estàs dient? No necessitem, no?, aquest suport psicològic, i ell va ser el primer doncs, a donar un pas endavant, no?
Perquè aquí també hi entra l'orgull d'home, suposo, una mica, no?
No, totalment.
Jo soc esportista professional, jo tinc èxit a la vida, a mi no em cal ajuda. Uh-huh. I després, quan et retires, veus que sí que realment necessitaves aquella ajuda en el seu moment.
Xavi Toscano, aprofitant que estàs aquí, què ha passat? Què ha passat? Quines són aquestes declaracions? Doncs ens hem despertat, no?, amb unes declaracions avui sobre tema del Mundial. S'han de jugar cada 2 anys? Què ens en pots dir?
Bueno, les declaracions són lamentables. No sé si ho he escoltat al tall.
Qui les ha fet? A veure, posa'ns a context. Si és que encara no les han escoltat, els nostres oients.
De fet, l'Infantino, que és el president de la FIFA, i bé, deia que... Les podem escoltar?
Sí,
no sé si les tenim.
Endavant, José.
Tenim el tall.
Because football is about what I was saying at the very beginning.
Perquè el futbol no és només un esport. Són oportunitats, és esperança.
About the emotion. And we cannot say to the rest of the
world. No podem dir a la resta del món que ens doni diners i bons jugadors i que només vegin el futbol per la televisió.
We need to find ways to include the entire world, to give hope to Africans.
Hem de donar esperança als africans perquè no hagin de creuar el Mediterrani per poder tenir una vida millor, encara que el més probable és que morin al mar. Hem de donar-los oportunitats, dignitat, però no caritat.
Tu les havies escoltat, Olga?
No, m'havíeu comentat a la taula de redacció a dalt, no? Però no les havia sentit. Ha barrejat moltes coses.
És el Gianni Infantino, que és el president de la FIFA. La FIFA té la intenció de fer mundial cada 2 anys i no cada 4, com es fa ara, però per simple interès econòmic, és a dir, perquè un patrocini els interessa més guanyar diners cada 2 anys que cada 4. Però, clar, intentar vendre la posició de la FIFA amb aquestes declaracions, doncs crec que... no ajuda gaire.
Mm-hmm. Bueno, de fet, ell ha dit, no?, al cap d'unes hores, m'heu malinterpretat, no?
Sí,
ella
ha rectificat, però clar, el que queda són... El títol
són
que
les paraules, no? Mm-hmm. Doncs, Xavi Toscano, moltíssimes gràcies. Et veurem ben aviat o no?
Sí, perquè ara ja us agrada tant aquesta secció que m'heu convidat ara cada 15 dies.
D'aquí 15 dies, però en lloc d'un dijous, un dimecres. Anirem fent.
Mira,
un dijous, un dimecres. Un dimarts i un dijous.
Doncs molt bé, Xavi Toscano, benvingut novament aquí al matí a Ràdio Estel. Moltíssimes gràcies per haver-nos portat aquestes històries curioses del món de l'esport. El Xavi estarà amb nosaltres ara, doncs, cada 15 dies, comptes d'un cop en més. Cuida't moltíssim i ben atent. Alguna notícia que tinguis ara així al cap que ja està pendent del món de l'esport?
Bueno, hi ha la semifinal femenina de tenis. S'està jugant ja la primera classificada per la final, que és Ashley Barty, i ara estan jugant Swiatek i Collins, i a veure qui classifica. De moment va guanyant Collins. Ara vaig a dalt a mirar el partit i us ho expliquem a la 1.
Vinga, doncs estarem ben pendents en el butlletí de la 1 amb Xavi Toscano.